T'explico la darrera de l'Ajuntament de Lleida respecte a la Rua dels Reis Mags, que ja saps que van anunciar que aquest any no es faria per raons evidents. Doncs avui es despengen i diuen que no l'han descartat, però amb certes modificacions. Jo t'explico les modificacions i tu m'expliques a veure què en penses. Diuen que no descarten fer una Rua de Reis d'Orient amb recorregut adaptat, ara, això sí, sense fer-ho públic. No sigui cas que hi hagi aglomeracions. És a dir, organitzarem una rua, no la farem pública i així evitem aglomeracions. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes del cap de setmana, 11 de desembre. Hores d'ara amb 8 graus a la ciutat de Lleida. De seguida parlem amb l'Armando Álvarez i busquem aquesta previsió meteorològica. També repassarem la quantitat d'aigua que ha caigut aquestes primeres hores a la ciutat de Lleida. Ja t'avanço que està pràcticament als 5 litres per metre quadrat. Però buscarem també la previsió de cara al cap de setmana i a veure la setmana vinent, perquè ja saps que els divendres també tenim aquesta previsió a mig termini, per entendre'ns. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, el Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez, des del diari La Mañana. Avui parlarem de torrons, ja estem al desembre, ja hem de començar a parlar de torrons, evidentment, i ho farem amb el Ferran Alemany, de Mel i Torrons Alemany, que com cada any ens presentarà doncs el lema i aquest projecte que tenen per fer aquestes caixes, unes caixes magnífiques per regalar, on hi posen torrons i mel, però és que venen decorades amb uns dibuixos que aquest any estan sota el lema de l'aniversari del romànic de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. Parlarem amb el Ferran i ens explicarà tot això i també si hi ha novetats amb el tema dels torrons. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González, i a partir de 2:15, ja saps, l'Espai Groc, on acabem de parlar de totes les propostes de cara al cap de setmana. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Doncs un pelet per sobre de 8 graus i pràcticament 5 litres per metre quadrat. Sí, això sí. Fins ara.
Aquesta matinada pues, ens ha plogut, jo he despertat a les 5 de la matinada, he vist el radar i era una línia recta entre el Montsec, el límit entre la Noguera i el Pallars Jussà, una línia horitzontal, cap amunt nevava, cap al sud plovia. Com el radar no talla a nivell de terra, talla molt alt, potser a 1.000 metres, pues era en forma de neu, potser després no ha arribat a terra en forma de neu. A primera hora sí que ha nevat força, no grans quantitats, però ha nevat del Montsec cap amunt, després de seguida ha passat a aigua, i ja gairebé la gent quan ha despertat a les 7-8 del matí ja no ha vist neu, almenys a les zones no gaire altes del Prepirineu. Les pluges han estat entre 2, 5, màxim 10, i el lloc per trobar el lloc més precipitat, que seria en forma de, seria el Pla de Beret, 17 litres. Uh-huh. Però són quantitats moderades, caigudes en unes quantes hores, 6 o 7 hores, en la qual cosa pues, és... De moment a Lleida ja portem 13 litres i mig, ens atencem als 22 de mitjana, i enguany ja portem 480 litres, uns 140 litres per sobre de la mitjana d'un any normal, perquè va ploure molt la primera mitjana de l'any.
Podem dir que ha estat un 2020 ha estat un any plujós.
Sí, sí, ens queda poc per arribar, podien arribar, perquè aquestes pluges van a continuar la propera setmana, podien arribar als 500 litres, que és una xifra pues, gairebé astronòmica per lo que és la plana de Lleida, el pla de Lleida, no se supera molts anys. La previsió per les properes hores és que se haurien d'obrir, perquè està costant una mica, el cel està tapat, però s'haurien d'obrir clarianes, potser a la tarda algun petit ruixat dispers, fins i tot a punts de la meitat sud de Lleida, al Pirineu continuaria nevant de manera intermitent, no massa abundant, però s'estan afitint gruixos importants, i encara continuaran demà. La cota de neu va variar molt, relativament molt, des de 1.200, puja 1.500, torna a baixar i així continua. Demà dissabte pot variar entre 1.200 i 1.500 al Pirineu, però a la resta prepirineu i sobretot la meitat sud de Lleida lluiria el sol, però en un ambient una mica desagradable perquè tornarà a bufar el vent. Ah. El vent del nord-oest, entre moderat i fort, és a dir, cops de més de 50-60 km per hora. Malauradament tenim un altre dia ventós, però és el que succeeix quan passen sistemes frontals de ponent a llevant, que després de la pluja pues, es torna a venir el vent. I el diumenge seria el dia més agradable, perquè ja no faria vent, lluiria el sol a les zones de núvols, resol, i no hi hauria precipitacions, seria una pausa, eh? No hi hauria precipitacions ni al Pirineu. De cara a la propera setmana, i això ja és una previsió global, molt ampla, molt genèrica, la petita sorpresa és que continuarien els temporals atlàntics, que deixarien molta pluja a la façana atlàntica, principalment Galícia, Portugal, però que en algun cas també arribarien a les comarques de Lleida, també plourà la propera setmana, i amb una situació més aviat aponentada o del nord-oest, les temperatures estarien de 1 a 3 graus per sobre de les que serien normals per aquestes dates. De fet, la mitjana de que portem dels 10 primers dies estem a un grau per sobre de lo que seria el mes de desembre. Lo normal al mes de desembre habitual sempre són aquestes boires dia rere dia persistents, gairebé Nadal. De aquí a Nadal a veure si me fico a fer uns quants números i mirarem quin percentatge de Nadal són emboirats, que és la majoria intuïtiva que tenim al cap, que en guai podria no ser així. Però bueno, encara queden dies per preveure el temps.
Armando Álvarez, gràcies, bon cap de setmana, fins dilluns.
Fins la propera setmana, bon cap de setmana a tothom.
I ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de crònica judicial. Un home condemnat dues vegades per delicte sexual s'enfronta a 2 anys més de presó per assetjament i abús a Almenar. La fiscalia l'acusa de magrejar i perseguir dues treballadores de la biblioteca municipal l'any 2019. Segueix oberta la investigació per la mort de l'os Catxú. 6 investigats en aquesta causa judicial, on ja han pres declaració fins a 15 testimonis. Això sí, la jutgessa de Viella, que porta el cas de la defunció del plantígrad, ha aixecat parcialment el secret de sumari. I el jutge també arxiva el cas de l'agressió a Enric Sirvent de l'1 d'octubre a Lleida amb 6 policies espanyols investigats. Advocacia per la Democràcia lamenta que la víctima més greu de la demarcació no hagi rebut l'empara que es mereixia. Recordem que Enric Sirvent va ser el veí de Lleida que va patir un atac de cor durant les càrregues policials de l'1 d'octubre al Col·legi de la Mariola. I en una reunió que s'acaba de realitzar, finalment les estacions d'esquí acorden amb el govern obrir aquest proper dilluns, dia 14 de desembre. Ho faran de forma progressiva i gradual, amb una limitació de la venda de forfets per evitar aglomeracions. Serà a partir de dilluns, per tant, aquest cap de setmana, no. De totes maneres, insisteixo que si la Generalitat, el Procicat, no canvia el tema del confinament municipal dels caps de setmana, doncs ningú de Lleida Ciutat, ningú de Barcelona Ciutat o de Tarragona podrà atansar-se a les estacions d'esquí. És a dir, o hi vius allí, o recorda que el confinament de cap de setmana comença els divendres a les 9 del matí i s'allarga fins al dilluns a les 9 del matí. Per tant, hores d'ara estem en confinament. Estem a divendres, són pràcticament 1:15, ara estem en confinament municipal. Et pots moure si és per temes laborals o temes urgents o mèdics, però per la resta no. Les competicions esportives, de fet, estan aturades per aquest problema, perquè el cap de setmana suposava moure molta gent i, per tant, com que el Procicat segueix amb la història aquesta, doncs segueixen aturades. Per tant, veurem com s'esdevé el proper cap de setmana i si la setmana vinent el Procicat modifica el confinament de cap de setmana. Les xifres que tenim hores d'ara sobre la taula no indiquen que això vagi a passar. Hores d'ara, ja sabeu que això també canvia en 2-3 dies, eh? Però hores d'ara no. Ara en parlarem, de les xifres. El que sí que és interessant és cada vegada que l'Ajuntament de Lleida ens explica alguna cosa. L'Ajuntament ens ha dit avui que no descarta dur a terme una rua dels Reis d'Orient en funció de les restriccions del moment. Tot i això, es planteja fer un recorregut adaptat i sense fer-lo públic per evitar aglomeracions. Si estàs buscant el calendari, si avui és dia 28 de desembre, ja t'avanço que no. No és el dia dels Sants Innocents. O sigui, la que l'Ajuntament està pensant, gastarà energia, gastarà diners en plantejar una rua, però no la farà pública, no sigui cas que vagi molta gent a veure-la. De veritat que és que no t'ho puc explicar de cap altra manera, sinó que és aquesta la realitat. Això ho ha dit l'Ajuntament mateix. Estan pensant en fer-ho així. Ho farem, però no t'ho direm. Potser també s'han oblidat del tema de que estem al segle XXI, xarxes socials, la gent de seguida s'ho diu. És a dir, si jo estic al balcó o estic al carrer i veig passar la comitiva reial, doncs ho plantifico a les meves xarxes socials i al cap de 10 minuts molta gent també ho ha dit als seus i tens un munt de gent. Per tant, és que és tan difícil d'evitar aglomeracions, però vaja, això és el que han dit, eh? També s'han denunciat dos gimnasos a Lleida Ciutat on usuaris utilitzaven els vestidors sense haver fet ús de la piscina. Recordem que la normativa, hores d'ara, diu que els vestuaris només els poden fer anar els usuaris de piscina. La resta d'activitats dels gimnasos te n'has d'anar a l'acabar l'activitat i dutxar-te a casa. Doncs n'han detectat dos i han estat denunciats. També han denunciat una marisqueria de la ciutat que tenia taules amb més persones de les permeses. Totes aquestes infraccions, de moment, són de caràcter lleu i poden comportar multes d'entre 500 i 3.000 euros. Com estan hores d'ara el que dèiem, les xifres? Doncs han pujat a 111 els ingressats per Covid-19 als hospitals de Ponent. Els pacients a les UCIs es mantenen en 12. Els de defuncions han tornat a pujar. I han tornat a pujar en un lloc concret, a la residència de Tremp, on ja es comptabilitzen 45 defuncions. Hores d'ara, queden 89 residents positius de Covid-19 i 43 treballadors encara positius de Covid-19 a la residència de Tremp. És un brot que ja sabeu que va començar el mes de novembre, la segona quinzena del mes de novembre. De fet, va ser el 28 de novembre quan se'n va fer càrrec la Generalitat, però és que 10 dies abans tenia coneixement ja del primer positiu. Ahir van fer roda de premsa, ens ho va explicar la Yolanda Canales d'informatius de COPE Catalunya i Andorra. Van fer roda de premsa Eduard Sanjurjo, Divina Farreny i Rosa Amorós per explicar què estava passant a la residència de Tremp. Fiscalia, ja sabeu que ha obert una investigació per a veure què passa allí. Jo ahir us vaig fer un càlcul ràpid i pràcticament el 9% de defuncions de tota la província de Lleida han tingut lloc en aquesta residència. Per tant, alguna cosa no rutlla, ni ha rutllat. Parlem de més de 150 positius en una sola residència. Doncs bé, ara la Generalitat ara ha obert un expedient sancionador en aquesta residència. Diuen que han aprecien carències assistencials durant aquest brot de Covid-19. Ho ha fet arran d'informes de salut pública que adverteixen sobre greus irregularitats en l'aplicació dels protocols per evitar contagis, mal ús dels equips de protecció individual, els EPIs, absència de sectorització del centre per aïllar els positius i falta de formació del personal són algunes de les apreciacions que diu que ha trobat Salut. Estàs informat. La situació diu que eren de descontrol absolut i que no es complien els protocols. Molt bé, això m'ho crec. Això m'ho crec. Només cal veure els positius i els morts, eh? O sigui, no frivolitzem amb aquest tema perquè hi ha 45 persones d'aquesta residència que han mort. Ara bé, estem en pandèmia des del mes de març. Al mes d'abril va saltar la notícia a tot Espanya que les residències de la tercera edat eren el gran punt negre, que havia problemes a totes, a totes. O sigui, la de Tremp o les catalanes no eren una excepció. On estaven les persones de salut anant cada setmana o cada dues setmanes a les residències, a veure com anaven, a veure si necessitaven alguna cosa. On estaven? O sigui, ara Salut diu que no, que allò era un desastre total. On estaven per controlar-ho? No hi eren. És que no hi eren. La residència es va intervenir el 28 de novembre, però és que el 19 de novembre hi va haver el primer contagi. Es va donar a conèixer i Salut hi va aparèixer el dia 21. Tarden una setmana a intervindre-la. O sigui, una setmana, veient que allò és un desgavell total i absolut, que ens ho diuen ells, això, i encara tarden una setmana a dir, no, escolta, l'hem d'intervenir, home. Vaja, més clar era l'aigua. En fi, dit tot això, com estem hores d'ara a la província de Lleida? Doncs que tenim 105 casos nous de Covid-19. Això és un increment respecte d'ahir. I, per tant, no és que sigui una bona notícia, ni molt menys. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 189 punts. Ens estem acostant al 100, que sembla la gran fita, però el 100 encara és, a partir de 100, està considerat un risc alt. Però, clar, venim d'on venim, arribar al 100 seria com una victòria, una petita victòria. I la velocitat de reproducció de la malaltia puja una centèsima i se situa al 0,80, per sota de l'1. Per tant, això és bo, però ha pujat un pelet. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot puja, se situa als 441 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia puja dues centèsimes, situant-se el 1,09, per sobre de l'1. Per tant, això sí que són males notícies. I a nivell de tot Catalunya tenim l'índex de rebrot als 185 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,95. Ja recordo que per passar de fase, d'aquesta fase de represa de la Generalitat, del Procicat, de Salut, necessitàvem que la velocitat de reproducció estigués per sota de 0,90, per això aquest dilluns passat no hi vam passar, a la fase 2, ara seguim a 0,95. Per tant, veurem com va tot plegat. I abans de marxar cap a la redacció del diari La Mañana, canviem de tema perquè l'Ajuntament d'Aitona ha posat en marxa, en el marc del projecte Fruit Turisme, la segona campanya per apadrinar arbres fruiters dels camps de la població amb l'objectiu de fomentar el consum de productes de proximitat per Nadal. El municipi pretén així potenciar la marca Fruita d'Aitona i consolidar Aitona com a capital catalana del turisme de la fruita. Mira, és una notícia maca, ja així ens allunyem de tot el tema de la Covid-19. Doncs apa, que ja sí, ja ens n'anem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, el guardián de La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Guardián de la guarida, por
así. El amo del calabozo ahí, mañanero.
Bueno, nos reímos. Esto nos lo dicen hace un año y la verdad es que no nos lo creemos, pero bueno. En fin, nos lo vamos a tomar así porque es que si no nos vamos a volver locos, ¿eh? En fin, estamos ya en el mes de diciembre, bueno, ya estábamos el viernes pasado, realmente. Bueno, seguimos igual con el tema de, bueno, equipamientos abiertos pero con un aforo limitado, con lo cual al menos se pueden desarrollar las actividades musicales, o sea que supongo que tienes cositas para explicar.
Sí, bueno, se siguen haciendo conciertos en el peor año de la historia, al que no querremos volver nunca más.
Vaya.
Pero bueno, de aquella manera, reducidos, así sí que es fácil llenar, ¿eh?
O claro, es que piensa que ahora no lo sé, hay alguna sala que está al 30%, otros al 50%, es que claro.
No, es que te lo digo porque cuando la fiesta mayor también se sacaron pecho diciendo de que había el 90% del aforo. Digo, claro. No te jodaba.
En fin, bueno, a ver, ¿qué me explicas?
Mira, vamos al Café del Teatre, que esta noche tenemos a Eduard Iniesta, que viene a presentar su décimo trabajo, Trayecto Animal. Vale, es a las 8 de la tarde y vale 10 euros, pero los que no la hayan pillado anticipada. Y vendrá acompañado por su hermano, por el Xavier, que le acompañará a las voces y a la armónica.
Xavier Iniesta también.
Xavier Iniesta, sí. No tiene nada que ver con el que se llama como yo, con mi tocayo, con el Andrés Iniesta.
Por eso te iba a decir, digo, que son tres hermanos, uno era futbolista y dos músicos. No, ¿eh? No.
vaya familia. Hostia, no tienen nada que ver.
No. ¿Qué más?
No, tenemos también, pues ya que estamos en el Café del Teatre, pues mañana sábado tenemos el Circuit Fall 2020, la 15ª edición, que viene el Joan Garriga. Esta sí que se puede coger anticipada por 8 euros 10 en taquilla. También será a las 8 de la tarde. y el Joan Garriga, pues bueno, ya lo conocemos de ahora bien en solitario, pero lo conocimos con Dus Minguet primero y después con la trola Kung Fu después, que es el que lleva el acordeón diatónico.
Ajá, así es verdad, es verdad.
El sábado nos vamos al Spy Orfeo, que es otra de las salas donde siempre hay conciertos, y tenemos el sábado también al Joan Rovira, que viene a presentar su tercer disco, Dies Millors, y claro, como han previsto de que lo más seguro que va a llenar a la sesión de las 7:30, pues han abierto otro pase para las 5 de la tarde también.
Claro, porque más tarde no, porque está el otro problema, el del horario
más tarde,
nocturno.
Más tarde no se puede, puede más tarde. Y luego tenemos en el Ateneo Popular de Ponent, también el sábado a las 7:30, viene un dueto de Cati Plana y Pau Puig, que están dedicados a la música tradicional y también presentan disco que se titula Tretze Bares. La Cati Plana está especializada en acordeón diatónico y el Pau Puig en dulzaina, en fa y bansuri, que es otra flautilla de estas.
Sí.
También hay que decir de que el grupo leridano Vermouth Flames acaban de grabar un disco de cara a las Navidades que se llama Rocking Christmas. Aquí está el cantante, es Benjamín Felip, y que han estado en el plató de este que estamos dando cancha últimamente, de Sudanel, que se llama The Original Sun Station, que es donde se hacen conciertos cada jueves, y luego los cuelgan en vídeo.
Ah, vale. ¿Ves? Esto es otra manera que no existía antes.
Sí, sí, pues este quinteto propone una receta musical a base de soul, rock, pop, blues y jazz, con versiones de artistas como Ray Charles, Elvis Presley o Steve Wonder, entre otros, y el día 18 se les podrá ver en el Auditori y el día 25 en el Café del Teatre.
Muy bien.
Esto sí que es aprovechar el tiempo.
Ajá.
Y luego tenemos a nuestra musa, a Duaina, que la Duaina está este domingo, que se puede ver por streaming.
¿En qué país? ¿En qué país va a actuar ya? Porque...
En Sudáfrica está. El Imibala Festival, que fue aquel concierto que dijimos que, bueno, que el concierto que sí, que grabaron en Aboite el día 30 de octubre. Y estará a las 7 de la tarde del domingo.
O sea, Duaina en los últimos 6 meses ha actuado más para conciertos de fuera de España,
sí,
que local, la verdad es
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora solo falta que cuando ya levanten todo el tema de la pandemia y tal, pueda replicarlos, pero presencialmente, que entonces será una experiencia brutal, ¿eh?
Bueno, estuvo en Alemania, estuvo en Manchester y ahora también el día 17, no es broma, ¿eh?
No,
el día
sí.
17 está en un festival de 24 horas de Londres.
Bueno.
Pero ahí solo hará un par de temas propios, le harán una pequeña entrevistilla y luego va a improvisar, va a hacer un villancico Christmas de estos, así, pero en plan, en clave de rock.
Ah, vale, hombre, sí, se pueden hacer, ¿eh? Y hay de muy bonitos, ¿eh?
Sí, sí, hay algunos que están muy bien.
Muy
y
bien.
Y luego, bueno, los que les guste Queen, tenemos el domingo a las 12, tenemos en el auditorio a los Chick and Roll Queen, que es el espectáculo familiar este,
Bueno, mira, es para los más pequeños que se vayan acostumbrando ya a ver espectáculos de conciertos, vamos.
Pues que empiecen a hacer también de los Rolling Stones y de Metallica.
Pues también, no te diré que no, ¿eh? Yo en casa a los míos los tengo bien educados musicalmente, ¿eh?
Porque, oye, que es lo que yo te digo, que yo soy un fiel del Rock FM, pero el otro día, vaya paliza, las 24 horas que me cascaron, y yo ahí, como un tonto, sin cambiar la emisora,
bueno,
porque como soy fiel, pues ahí, vale, que me parece muy bien que que le hicieran el homenaje a los 40 años de la muerte de John Lennon, pero es que colaron tantas canciones de los Beatles que, bueno, que luego me tuve que pegar un chute de sus majestades los Rolling Stones.
Bueno, la verdad es que, ojo, yo 40 años hace de... Bueno, del asesinato, vamos, de John Lennon.
Mira que yo solo a los Beatles solo los pongo cuando elimina el Liverpool al Barça.
Bueno, pues los has escuchado un par de veces, ¿eh?
En sí, unas cuantas.
Mínimo. Muy bien. Oye, que te quería preguntar, ¿has modificado tu hora de cena y de ir a dormir con el tema este del toque de queda?
No, yo siempre he sido un taciturno noctámbulo, vale. Y que va.
O sea, tú eso de levantarnos más pronto y cenar a las 7 de la tarde y tal, no.
Bueno, no.
¿Hay alguna voz que dice que, hombre, podíamos aprovechar y ser así más europeos, empezar a cenar a las 7 de la tarde y así a las 10 a dormir?
¿Europeos o europeos? Que así olemos de mal.
Yo también he sido siempre más de irme a dormir tarde y levantarme tarde, pero bueno, no sé.
No es por nada, pero desde que entramos en Europa no hemos levantado
nada. No, la verdad es que no.
Entre una cosa y otra, no. Entre la moneda, sobre todo la moneda.
Sobre todo la moneda, vaya que sí.
Hemos levantado cabeza. A mí los europeos me huelen mal.
Eso fue un engaño, ¿no? Pero eso, eso fue una pena, el tema de la inflación con el euro. Bueno, va, que esto no va de economía aquí en el Melo Malo. Vale, pues ya tenéis las propuestas para el fin de semana. Andrés Rodríguez, vamos con el Melo Malo. A ver qué nos has preparado para hoy, va.
Mira, nunca me había acordado tanto de Poncio Pilatos como en estos últimos meses en los que estamos condenados a la pandemia de estos indestructibles virus con corona, llamados coronavirus, maldito sea su nombre. Estaba claro que ese personaje bíblico hace tiempo que se había convertido en un símbolo tradicional de la vileza y de la sumisión a los bajos intereses de la política. Pero aparcando las ironías propias y centrándonos en los quehaceres físicos habituales, creo que nadie se había lavado las manos tantas veces como ahora. Recordando mis tiempos de seminarista, interno en un seminario, en la primera estación del Vía Crucis, Poncio Pilatos se lava las manos y con ese gesto sella la condena de muerte de Jesús. El acto de lavarse las manos, protagonizado por Pilatos en el Evangelio de San Mateo, junto con otros temas simbólicos emblemáticos de la pasión de Cristo, como las 30 monedas de plata, el beso de Judas o el canto del gallo, dejaron su marca en el lenguaje cotidiano. Entonces Pilatos, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente. Consta en las Escrituras. Este acto quedó en la cultura como símbolo de quien, por conveniencia personal, cede ante la presión de otros al tiempo que pretende desentenderse de un veredicto injusto. Esto, en la farsante vida de los políticos, sucede muy a menudo, pero no es el caso que nos ocupa, al menos literalmente hablando. Me remito al comentario que me hace siempre mi amigo Pepe Luis cuando asegura que de tanto lavarse las manos le ha vuelto a asomar la vieja marca del sello que nos ponían cuando salíamos de la añorada discoteca Magic Bus hace ya 4 décadas, ni más ni menos. No creo que sea demasiado bueno para la piel tanta insistencia, pero todo sea por prevenir al bicho, que si nos tiene que pillar lo va a hacer de igual modo en el primer descuido o cuando nos toque la lotería. Ojalá fuera la de verdad la lotería, ya que es un mal al que nadie está ajeno. Cuando pase todo esto, que se supone que algún día saldrá el sol de verdad, prometo no lavarme las manos nunca más con ese odioso gel higienizante, pringoso y asqueroso al que nos obligan y que tengo más que aburrido. Lo seguiré haciendo con agua y jabón, frescor salvaje del Caribe cuando proceda y no por norma. No quiero ser otro Poncio Pilatos. ¡Oh, yeah!
Oye, te ha quedado muy bien la voz del narrador, ¿eh? Eso ya son tablas,
hombre,
¿eh?
Esto me recuerda a mis tiempos de seminarista.
Hombre, la verdad es que si te paras a contarlo un poco, sí que es verdad que nos lavamos las manos pues como 5 veces o más, ¿eh?
Yo no me había lavado tanto las manos como ahora, de verdad. Me voy a quedar sin huellas dactilares.
Bueno, y el tema del gel hidroalcohólico, sí, antes no había en ninguna casa. Ahora vamos, es que lo llevamos encima en porciones pequeñas, en el bolso, en el coche, en el gel hidroalcohólico también, En fin, hay una prisión que lo han tenido que eliminar de la biblioteca porque lo mezclaban con agua y se lo bebían.
Fíjate.
O sea, imagínate. Bueno, va, pues tenéis ya propuestas. Si hemos escuchado también el Melo Malo, lo podéis leer también en las páginas del periódico La Mañana. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE, COPE Lleida, Amritar Álvarez.
I mira, amb pandèmia, sense pandèmia, amb tot el que vulguis, però estem arribant a Nadal i hi ha coses que s'han de mantenir, sigui com sigui, evidentment amb totes les normes de seguretat, amb totes les recomanacions i tot, però hi ha una cosa que, mira, ho fem per Nadal, i ja saps el que és, comprar torrons. N'hi ha molts de torrons, molts, però jo sempre et recomano el mateix, els de casa, els de la terra. I ja fa anys que et presento cada any els de torrons i mels alemany, que estan des del 1879, que estan a internet, a alemany.com, que estan a Os de Balaguer, que a més tenen sempre projectes durant tot l'any, no només per Nadal, no, durant tot l'any per potenciar el territori, pel que fa a persones i pel que fa, doncs, a la cultura. I jo crec que és un plus que hem de valorar. I per això nosaltres cada any parlem amb el seu propietari, amb el Ferran Alemany. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Escolta, i a més de tot això, que no és poc, eh? Vull dir que, és que això és una cosa que jo crec que cada vegada ens hi hem de conscienciar més i hem de ser sensibles amb aquestes característiques, és a dir, hosti, que una empresa es vulgui barrejar amb el territori, faci l'esforç d'agafar personal del territori i tot quilòmetre zero, el màxim possible. A part de tot això, si és que resulta que feu productes que són boníssims, Ferran. I no és que ho diguis tu o ho digui jo, ho diu els Great Taste Awards, que és des de fa 26 anys que es fan al Regne Unit, i que torneu a ser l'empresa més ben valorada de tot l'estat.
Bé, doncs sí, alguna cosa vol dir. Jo sempre he dit que el gran premi és que els consumidors, no, apostin per tu quan vagin, vagin de compres, no? Que comprin, en aquest cas, la nostra mel o els nostres torrons. Doncs sí, i la veritat està clar que ha de ser producte bo, eh? És a dir, no ha d'estar només ben vestit,
no.
Sinó que l'ideal és que sigui també bo. A vegades hi ha productes, hi ha empreses que fan coses molt ben vestides, però que a vegades no estan a l'alçada al 100%, no? Hi ha el màrqueting per mig. Nosaltres intentem, fer-ho tot a consciència.
Poca broma, perquè amb Alemany, Torrons i Mels Alemany, és el tercer cop que lidera el rànquing d'empresa productora més premiada de l'Estat, eh? Ha estat el 2017, 2019 i aquest any, amb 11 estrelles. Jo ho sé que el Ferran, a vegades, a l'entrevista em diu, bueno, tampoc cal que parlem tant de les estrelles i tal, que nosaltres ens dediquem a fer torrons i bon producte. Ho sé, però són 500 persones que hi ha al jurat que tasten productes a cegues i així tots s'han endut 11 estrelles. La tercera més premiada de l'Estat des del 2017 és el que deies. És a dir, s'ha de fer bon producte de veritat, perquè si no, això no t'ho dona.
Sí.
Eh?
No, està clar, aquí hi ha una expertesa i per tant això ens dona un encoratge a continuar, no? I contents d'haver estat un altre cop a guanyadors.
I tant. Ferran, escolta, darrerament ens teniu acostumats que de cara a les dates de Nadal, vosaltres, que a més esteu col·laborant amb centres, amb quatre centres, amb persones amb problemes d'entrar al món laboral, esteu fent una promoció interna, és a dir, una promoció, un concurs intern, en el que, doncs, amb una mateixa temàtica, feu un concurs de dibuix i després serveixen per il·lustrar les caixes que us fan des de Ilerci Shalom, per, bueno, que són uns lots que són ideals per fer regals, ja no només et diré de regal d'empresa, no? Entre familiars, entre amics, escolta, és ideal aquesta caixeta que està feta a casa amb gent amb problemes d'inserció laboral i a més il·lustrat amb un tema, doncs, comú cada any i que també ho fan persones que tenen problemes d'inserció laboral. Aquest any encara ha anat un pas més enllà perquè, com bé sabeu, fa 4 dies va ser l'aniversari de la proclamació del romànic de la Vall de Boí com a patrimoni mundial de la humanitat. Fa 20 anys, de fet, sí. Ferran. I vosaltres sí, aquest any vau dir, escolta, vinga, entrem per aquí, també.
Sí. Bé, no, una puntualització. Nosaltres, sempre que parlem de la relació que tenim amb els centres especials de treball, on hi ha persones amb discapacitat psíquica, nosaltres no és que estiguem col·laborant amb ells, no? És que estem, ens ajuden al nostre projecte dia a dia.
Estan involucrats, sí.
No és una col·laboració, sinó un treball d'equip entre nosaltres, que en posem les mels, i ells posen les etiquetes, amb l'etiqueta catalana, castellana o anglesa, i ens fan també la logística i el servei de distribució cap a la clientela, no? És a dir, hi ha un colze-colze treballant dur tot el dia. I llavors, cada any, quan fem aquesta caixa, regal, una caixa de fusta feta per Ilerci Shalom, doncs amb aquesta caixa de fusta hi posem a dins els nostres productes, en aquest cas els premiats, no? Els torrons i les mels, és una caixeta petitona, on hi caben 3 barres de torró i 3 minipots de mel, no? Doncs cada any, ja fa 5 anys que hi barregem l'art, no? Fem una creativitat a sobre d'aquesta caixa. És una edició limitada i ja fa 2 anys que els artistes són, doncs, els centres. I, per tant, cada centre, fem que cada centre hi hagi un concurs intern on participen entre 30 i 50 persones i hi ha un jurat que tria un guanyador de cada una d'elles.
en aquest cas és l'Estel de Balaguer, la Torxa de Lleida, Aspros també de Lleida i l'Arxixalom.
Uh-huh. Us ho dic de veritat, eh? Jo ho estic fent cada any. És una caixa ideal per regalar-se entre familiars, que a vegades des dels pares, mira, li vull regalar quatre torrons, però què faig? Aquí compro quatre barres de torrons i li embolico. Doncs teniu aquesta caixa, és ideal. A més, com ens deia el Ferran, porta aquests tres pots de mel a dins. És un regal rodó als pares, als fills, als amics. A nivell d'empresa, no cal dir-ho, però vull dir que entre família és un... Jo ho he fet i és un... Escolta, tothom diu, oh, que maco, tu. Vull dir que...
Sí, la veritat, és un format que ens hi trobem còmodes, té un preu molt adequat, són 25 euros de PPP, es pot trobar al Bo de Xalom i alguns altres comerços de la zona, i la veritat, és una caixeta que està funcionant, no?
Sí.
De fet, l'hem treballat amb el concepte d'art cru, en el sentit de l'art que surt d'aquestes persones tal com raja, sense gaires condicionants, uh-huh. I a més, la caixa, la fusta, hem metamús com la fusta sense vernissos, és a dir, el més crua possible en el sentit també de sostenibilitat. La caixa, un cop consumits o trets de la caixa doncs els productes que conté, doncs li hem donat la capa de la reutilització, molt important avui en dia, no?
En dono fe, Ferran, les tinc totes.
Porta unes fustes a dins, que es fa un petit puzzle, molt fàcil de fer, i es pot convertir doncs, en una caixa amb 9 departaments, que pot ser per guardar les joies o per guardar herbes, no? O el que sigui.
En dono fe, les tinc reutilitzades totes, i són útils, que aquesta és la gràcia, a vegades, eh? que dius, bueno, sí, vale, si és molt bonic. No, és útil. Aquesta és la gràcia. A més, us enduieu el que us dèiem, tres potets de mel, que les pots provar, i tres torrons, o sigui que és ideal, és perfecte. A més, aquest any, perquè ara algú ens pot escoltar i pot dir, bueno, vale, sí, ho heu explicat molt bé, però jo ara això no m'ho acabo d'imaginar. Doncs tenim una novetat, i és que torrons i mel alemany estan... durant aquestes dates amb un establiment al carrer Major de Lleida, concretament al carrer Major número 29. Com se li diu això, Ferran, que tu ho saps millor que jo, aquestes botigues que són temporals?
Sí, diuen una pop-up.
No? Bueno, una pop-up. Bueno, és una botiga, per entendre'ns.
Uns mesos, i allà estem. I la novetat, el que hem fet nosaltres és que ens ajuda a la gestió de la botiga la Fundació Ilerci Xalom.
Perfecte.
No? Doncs nosaltres tenim la botiga, però ells la gestionen i tenen el seu personal a dins.
Tot el tema dels torrons i mels alemanys, ja sabeu que ho trobeu als principals supermercats de Lleida, però és que aquest any, com a novetat, a part de la seva web, alemany.com, que avui en dia això de la distribució online, Ferran, ja s'ha convertit en el normal, sí. Per entendre'ns.
Avui dia gairebé estàs obligat. La nostra venda és al comerç tradicional. Però sí. Te veus obligat perquè publiques alguna cosa en xarxes socials d'una novetat o d'alguna cosa i el consumidor el vol al minut zero. Ja, sí. Ja vol provar-ho. I clar, la distribució, tasca comercial, encara no s'ha fet. Llavors has de tenir una petita botiga online per poder servir doncs, a la gent que està més, que té el dit una mica més inquiet.
Sí, doncs ho teniu a alemany.com, però a més, com us dèiem, novetat aquest any a Lleida Ciutat, a més a l'eix comercial carrer Major número 29, al costat de l'oficina de turisme de Lleida, per si us voleu localitzar. Carrer Major número 29, allí hi ha aquest any torrons i mels alemany. I a més allí i ho tenen tot. Podeu anar allà, olorar, provar, mirar, escolta, a veure aquesta caixa com és. Ho tenen tot allí. Per tant, aquest any jo crec que més fàcil no ens ho podeu posar, Ferran.
Molt bé, Ricard.
És ideal. Escolta, Ferran, tinc aquí apuntada una pregunta que t'havia de fer l'any passat i no te la vaig fer. I per acabar et vull preguntar això. Quin torró menges tu?
Jo... El que m'agrada més, que és cada dia quan passo per la zona de producció, doncs el torró tou. El torró tou no puc amb ell.
Vale.
Em menjo mitja barra al dia.
Però és que la matèria prima és tan bona i és tan natural que tranquils, que aquests no us farà mal. Quasi bé us podria dir que no us engreixarà, com el que diu, eh? Però bueno...
S'ha de cremar, eh?
S'ha de cremar, correcte.
Són productes energètics, per tant s'ha de moure, un ha de moure el cos.
Però sants, Ferran, però són sants.
Sí, d'acord, això sí.
Ferran, escolta, que ha estat un plaer, com sempre. Llàstima que no hem pogut fer aquí els estudis, però clar, l'actualitat ens mana això. Ha estat un plaer, una abraçada, que tingueu bones festes i enhorabona pel projecte.
D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres i a tota l'audiència i això mateix, una abraçada.
Doncs apa, aquí ja anem directes cap a la una. Desembre, parlem de torrons, és clar que sí. Vinga, senyals horaris, després hi tornem amb el divendres de cine.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Baleares aumenta las restricciones para controlar la curva de la pandemia esta Navidad. A partir del próximo día 20, todos los viajeros que lleguen desde la península tendrán que llevar una prueba PCR negativa si quieren entrar en las islas. Mallorca, Cristina Requena.
Los turistas nacionales, al igual que los internacionales, deben presentar una PCR negativa hecha 72 horas antes de llegar a las islas. Los pasajeros que llegan de cualquier territorio español con un motivo justificado pueden hacer una prueba de antígenos en el aeropuerto. A los residentes se les pagará una PCR. También podrán optar por un test de antígenos en el puerto o aeropuerto o hacer cuarentena de 10 días. Quedan exentos de someterse a estos controles los residentes que hayan salido de las islas 72 horas antes de su regreso, los menores de 6 años, los transportistas de mercancías, tripulaciones de aviones y barcos y los viajeros relacionados con competiciones deportivas federadas.
En los primeros 6 meses de 2020, las listas de espera quirúrgicas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud aumentaron su tiempo medio de espera en 55 días, pasando de 115 en 2019 a 170 días este año. Es un incremento del 47%. Además, los pacientes que aguardan una intervención más de 6 meses crecen un 18% en el primer semestre y se sitúan en el 33% del total. Andrea Espuña.
Ana lleva esperando 204 días su operación de quiste endometrioso.
Me dijeron que ya me llamaría, pero no me dijeron ni fecha ni nada para la operación.
Durante el primer semestre del año, las listas de espera quirúrgicas de la Seguridad Social aumentaron casi un 50%. Ahora el tiempo medio para ser operado es de 170 días, 55 días más que el año pasado, un tiempo en el que muchos tienen que parar su vida.
Si haces algún movimiento brusco, el quiste puede reventarse.
Los pacientes que como Ana guardan una intervención más de 6 meses también crece. Ya son 3 de cada 10.
Enseguida estamos en el aeropuerto de Manises, en Valencia, donde está previsto que aterrice un vuelo comercial procedente de Canarias con varios inmigrantes a bordo. Es un capítulo más dentro de la estrategia de traslados a la península que el gobierno ha matizado esta mañana después de las informaciones publicadas por la cadena COPE. No niega que se estén produciendo esos traslados, pero hablan de movimientos puntuales y solo con personas vulnerables. Aquí no aclaran qué criterios siguen para decidir si un marroquí que ha llegado a Canarias tiene una situación vulnerable o no. Hablamos de economía. El Banco de España prevé, en el mejor de los casos, un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,8% en el cuarto trimestre frente al 2,4% que maneja el Ejecutivo. Así, desde la entidad se insiste en que todas las previsiones están sujetas a la evolución de la pandemia. Marta Ruiz.
En sus últimas proyecciones para los 3 próximos años, la entidad refleja la desaceleración de la economía, como dices, Antonio, al final del año por la segunda ola de la pandemia, después del repunte del 16% que tuvimos en el tercer trimestre. El Banco de España prevé aún así una caída del PIB para este año del 10,7% en el mejor de los casos y del 11,6% en el peor de los escenarios, para crecer ya el próximo año un 8,6% en el escenario más optimista o un 4,2% en el más pesimista, y podríamos no alcanzar ni niveles previos a la pandemia hasta el 2023. La tasa de paro se movería entre el 17 y el 20% en función de la evolución de la pandemia. El Banco de España advierte de los elevados niveles de déficit y deuda que vamos a arrastrar durante los 3 próximos ejercicios y fija la capacidad de absorción de las ayudas europeas para el próximo año de un 60% frente al 80% que prevé el Ejecutivo. También es menos optimista el Banco de España sobre el impacto que tendrán esas ayudas en nuestro crecimiento, que sería de un 1,3 puntos.
Llega el fin de semana del derbi madrileño. Luis Munilla.
Antonio, con los dos equipos en línea ascendente, mañana Real Madrid Atlético de Madrid a las 9 en Valdebebas. El Atlético le saca 6 puntos, recordemos, al Real Madrid, incluso con un partido menos. El equipo de Simeone trabaja por la tarde, los blancos lo han hecho ya, y además para esta hora estaba prevista la rueda de prensa de Zidane en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando al técnico francés. Ya ha concluido esa sesión, como decías, en la que ha estado tanto Carvajal como Valverde con el grupo, y apuntan a esa lista de convocados que facilitará esta tarde el técnico francés. Los que no van a estar, es el belga Eden Hazard, Odegaard, Jovic y Mariano. Como estamos esperando, como dices, al técnico francés Zinedine Zidane, y dependiendo del resultado de mañana puede ser definitivo para la Liga el resultado que se produzca.
El Barça recibe el domingo al Levante. La jornada se abre hoy a las 9 con el Valladolid Osasuna y en segunda con el Lugo Ponferradina y con el Oviedo Tenerife. La FIFA anuncia hoy a las 4 y media de la tarde los tres finalistas al premio de Best a Mejor Jugador del Año. Y en la Fórmula 1 se acaba el Mundial en Abu Dhabi con el regreso de Hamilton. El mejor en la primera sesión de entrenamientos libres ha sido Verstappen, con Carlos Sainz un décimo.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, 5 minuts i mig per sobre de la 1, divendres 11 de desembre del 2020. Estan els 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. I farem una darrera hora, buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius. També estarà amb nosaltres la Laura González, amb el seu divendres de cine. Ja saps que parlem de cinema, d'estrenes, però també hi ha de plataformes de streaming, de televisió, de tot el que sigui audiovisual, de fet. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja saps que parlem de les propostes d'espectacles de cara al cap de setmana. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cels coberts i precipitacions que poden ser encara aquestes hores localment persistents al Pirineu. A la resta de Lleida han anat remetent aquestes pluges, ja ens queda cel a intervals de núvols i la cota de neu se situa ja per sobre dels 2.000 metres. Les temperatures avui pugen, valors de 9 graus a Viella, 14 a la Seu d'Urgell, 13 a Tàrrega, 15 a Balaguer i els 16 a Lleida, i vent que bufa de fluix a moderat. Demà dissabte al Pirineu continuarem amb cels coberts i precipitacions persistents. La cota de neu començarà als 1.300-1.500 metres i anirà baixant fins als 1.000 o 1.200 metres, amb acumulacions de neu en 24 hores de fins a 10 centímetres al Pirineu i a la Vall d'Aran. A la resta de Lleida predominarà el temps més estable, amb cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes canviaran poc, es mantindran entre els 0 i els 8 graus, i les màximes baixaran al Pirineu i canviaran poc a la resta. Quedaran entre els 4 i els 14 graus. Atenció al vent al Pirineu, perquè bufarà de moderat a fort amb algunes ratxes molt fortes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordo que hi ha 6 persones que són objecte d'investigació per la mort de l'os catxú a l'abril. Un d'ells és membre del Consell General d'Aran, José Antonio Boya. Forma part del grup de Convergència Aranesa a l'oposició. En el mandat anterior, entre el 2015 i 2019, va ser conseller de territori al govern aranès. Així ho van confirmar fonts properes a la causa després que el jutjat de Viella aixequés parcialment el secret de sumari després de mig any de diligències. En aquest període, 15 persones han declarat com a testimonis, a més dels investigats. Fonts properes han explicat que la investigació va incloure comunicacions entre ells. Formaven part d'un grup de WhatsApp de contraris a la reintroducció de l'os. En aquest s'hauria esmentat l'ús d'anticongelant com a verí, que és el producte que va intoxicar l'os catxú. Tanmateix, algunes fonts van apuntar que els missatges en aquest grup podrien no considerar-se rellevants per la causa. En fi, està obert encara. I aquest matí les estacions d'esquí catalanes han acordat amb el govern de la Generalitat l'obertura de pistes i l'inici de temporada de forma conjunta el proper dilluns 14 de desembre. Ho han donat a conèixer l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, que també ha matisat que l'obertura es farà de forma progressiva i gradual, en una primera fase amb una limitació de la venda de forfets en funció de l'àrea oberta en cada moment per evitar aglomeracions. Així mateix, la venda de forfets es farà exclusivament online i de forma anticipada per evitar cues de primeres hores a les taquilles. Les estacions ja van ajornar el passat 9 de desembre l'obertura de pistes per la frenada de la desescalada de les restriccions per la Covid-19. Tot i això, el dilluns seguirem exactament com estàvem el passat dia 9. Per tant, si el dia 9 no vam obrir perquè la situació estava com estava, dilluns la situació seguirà sent exactament la mateixa, amb el confinament municipal els caps de setmana, des de les 9 del divendres al matí fins al dilluns a les 9 del matí. Aquesta és la situació hores d'ara. Si la setmana vinent el Procicat ho considera oportú i si les dades ho avalen, les dades de positius, de la pressió sanitària als hospitals catalans, etc., doncs es pot canviar. Però hores d'ara la situació és exactament la mateixa. I recordeu que si heu d'anar a esquiar, si decidiu anar a esquiar, s'ha de fer la compra online, que no es vendrà in situ. És un matís que de vegades doncs no hi penses perquè no estaves acostumat a fer-ho, arribes allí i què fas? Les taquilles estaran tancades, eh? En fi, que obrint la plana local de la ciutat de Lleida, l'Ajuntament de Lleida no descarta dur a terme una Rua dels Reis d'Orient en funció de les restriccions del moment. Recordo que s'havia descartat ja aquesta idea, evidentment, per la situació de pandèmia, però tot i això, ara es planteja fer un recorregut adaptat i sense fer-ho públic per evitar aglomeracions. Una de les principals novetats del programa d'activitats de Nadal que s'ha presentat aquest matí a la paeria serà l'espectacle artístic i visual que es podrà veure al pavelló Barris Nord els dies 2, 3, 4 i 5 de gener. En total s'oferirien 24 funcions amb un aforament limitat a 500 persones per espectacle que permetria arribar a les 12.000 persones. Aquest espectacle es va posar en marxa i es va dissenyar justament en el moment en el que es va decidir prescindir de la cavalcada dels Reis d'Orient. Ara, des de l'Ajuntament diuen que, bé, a la millor ens ho repensen i en fan una, però no et diuen a on. O sigui, la faran, però no et diran a on. No sigui cas que hi vegi molta gent. També recorda que a Lleida han estat denunciats dos gimnasos perquè havia usuaris que feien anar els vestidors sense haver fet ús de la piscina. Recordo que la normativa, hores d'ara, ha permès obrir els gimnasos amb aquesta, entre d'altres, amb aquesta limitació. Si és un gimnàs amb piscina, sí que pots fer ús del vestuari. Si tu no fas ús de la piscina, encara que facis classes dirigides, classes lliures, sala de màquines, el que sigui, no pots fer ús del vestuari. El vestuari està tancat només, exclusivament, per els usuaris, només ho poden fer exclusivament els usuaris de piscina, només. Doncs han enganxat a dos gimnasos a la ciutat de Lleida que permetien l'accés a tot el personal. També els Mossos han denunciat una marisqueria de la ciutat que tenia taules amb més persones de les permeses. Tot això són infraccions de caràcter lleu i poden comportar multes d'entre 500 i 3.000 euros. El nombre de persones ingressades per Covid-19 als hospitals públics i privats de la regió sanitària de Lleida ha pujat en un, avui divendres, i ara són un total de 111. Segons dades de Salut, els pacients de les UCIs dels centres hospitalaris també es mantenen en 12, igual que ahir. Ara, això sí, el nombre de persones que han perdut la vida l'hem d'incrementar en 3, i és que el brot de coronavirus detectat a la residència Fiella de Tremp en suma 3 més i ja puja a 45 defuncions. Hores d'ara, els afectats, els que estan positius de Covid-19, són 89 residents i 43 treballadors. També, hores d'ara, la Generalitat ha obert un expedient sancionador a la residència de Tremp a l'apreciar carències assistencials durant aquest brot de Covid-19. Ja us dic que aquest tema durarà i no s'acabarà aquí amb unes sancions, ni molt menys. Perquè el Departament de Salut també deu tenir la seva responsabilitat, tot i que ara s'ho traguin de sobre. És a dir, no, la direcció ho va fer molt malament. Correcte, hi podem estar d'acord. Ara, com a Departament de Salut, has de vetllar perquè aquestes institucions funcionin
i si detectes irregularitats, doncs has d'actuar immediatament, i més venint d'on veníem. És que el mes d'abril i mes de maig es va veure tot el que estava passant a les residències. Veníem avisadíssims. No em val això ara de... És que ells ho van fer malament. Bueno, i tu també, perquè tu havies d'estar vigilant de que això no passés. Al final hi ha 45 persones que han mort. O sigui, és que hi ha persones familiars que no han pogut parlar amb els seus familiars i que tan sols han rebut una comunicació de la... per part de Salut o de la residència, indicant-los que el familiar que estava en aquella residència ha mort. O sigui, és que la situació és dantesca, eh? Són 45 persones que han perdut la vida, que és que de vegades ens quedem amb les xifres i ja està. Mira, 45, ja... són 45 persones amb una sola residència. Si no val ara això de Salut, mira, obro expedient sancionador i ja està, és que ho han fet molt malament. També hi haurem... hi hauràs de dir alguna cosa, eh? Alguna cosa no has fet bé. Hores d'ara, a la província de Lleida s'han detectat 105 casos nous de Covid-19, segons l'actualització de dades del Departament de Salut d'avui divendres. D'aquests contagis, 68 corresponen a la regió sanitària del Pla de Lleida i 37 a la de l'Alt Pirineu i a Aran. En total, al Pla de Lleida s'acumulen més de 21.150 persones amb diagnòstic positiu, o que ho han estat des del mes de març, i a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran més de 3.000 persones que han donat positiu. Com tenim les xifres del risc de rebrot? Doncs el Pla de Lleida és de 189 i la velocitat de reproducció de la malaltia 0,80. A la de l'Alt Pirineu i Aran és de 441 el risc de rebrot i de 1,09. Han pujat els dos indicadors a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el de velocitat de reproducció de la malaltia 1,09. Aquest indicador ens indica què passarà en els propers dies. Aquest és el que ens està indicant què passarà en els propers dies, i que estigui per sobre de 1 és una mala notícia. Però a nivell de Catalunya, el risc de rebrot està als 185 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està per sota de l'1, està al 0,95. Per tant, escolta, si li hem de buscar la part positiva, ens quedem amb aquesta. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico, entender más.
Oli Verge Extra, l'or de Ponent, del Molí del Canó. Producte de proximitat i màxima qualitat fet a casa nostra i amb segell DOP Les Garrigues. I aquest any, amb garrafes 100% reciclades. Si el que vols és fer un regal d'or, fes-lo amb el Praedium Quilat, un Oli Verge Extra Premium, ideal per al regal de Nadal. Un oli d'or. El pots trobar a les agrobotigues d'Alcarràs i el Canó i a www.ordeponent.com.
Doncs apa, que comencem la nostra secció de cinema, dedicada al cinema, cinema en general, el que es fa a les pantalles dels cinemes, però també el que pots veure a través de les plataformes de streaming, de la tele, de tot, eh? Com sempre, tots els divendres, el divendres de cine, la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bé.
Sí, bé. Sí, amb un mut així d'hivern, un mut és un humor, no? Un humor així de...
Mut és humor?
Sí, mut és humor.
Ah, val.
Pues així hivernal, no? Ja nadalenca, ja quasi, no?
Sí, bueno, aquest any això del Nadal és estrany,
bueno,
és diferent.
El esperit és el que compta.
Vale.
L'esperit nadalenc, l'ambientació que nosaltres li puguem donar.
Uh-huh.
Sí, al final el distanciament social és el distanciament social... en persona, vull dir, després te pots
que
fer
sí,
un
que sí, que sí, que sí, home.
utilitzar les eines que
o sigui,
tenim.
No és que ho puguis fer, és que s'ha de fer.
Clar, al final, no te reuniràs, però te reuniràs a través de les pantalles.
Molt bé,
no?
anem a parlar de cinema. Laura, dic, puc llegir el mail que m'has enviat?
Sí, no me'n recordo de lo que no, t'has dit.
Perquè vegueu... No, home, que no és res estrany, però perquè vegueu... Diu, hola Ricard, t'adjunto les músiques d'avui. Guió no n'hi ha. Aniré a pelo, però en principi ho tinc tot al cap. Estructura habitual. Per tant, però perquè vegueu que jo estic molt tranquil amb això. O sigui, jo ja sé que la Laura ho té tot al cap i ja està. A vegades, normalment em fa el guió perquè jo sàpigui per on va, però ella ni se'l mire, perquè això, jo us ho dic així, quan podia venir a la ràdio, me l'imprimia a mi perquè jo el pogués veure, però ella el tenia al cap. Tu ja t'aniré indicant quan van les músiques. El tema d'avui, pel·lícules ambientades al Nadal. Prohibit googlejar-ho abans, perquè el resultado te sorprenderà. O sigui, que sàpigues que no he mirat res,
Vale.
Bueno, va. Bueno, dit això. Això són intimitats, que compartim
aquí.
A veure,
però ja que estem ficats a parlar d'intimitat,
no.
Expliquem que jo he dormit poc, llavors el cervell me funciona. I a divendres ja... O sigui, els divendres tenen aquesta cosa bona de que ja comença cada setmana, però bé, que vas cansat de tota la setmana de treballar.
Home, ara, mira, ja anem camí cap a 2:15, tu ja portes tota una jornada laboral desperta avui.
Sí, totalment, sí.
Avui s'ha despertat molt d'hora, la Laura. Si és el mateix, també m'ho diu. O sigui que...
Sí.
Bueno, va, sí, escolta, què has vist o què estàs veient?
Pues mira, estic veient la de 30 monedas de Àlex de la Iglesia.
Ah, i què tal?
Bé, divertida.
Com a divertida? Veure, si... Una altra vegada?
Sí, divertida. Sí, a veure, asquerositats i tal no en falten tampoc.
O sigui, de
monstres i coses així, no? Però sí, està bé, és entretinguda. Sí, fa una mica el cine de l'Àlex de la Iglesia, que al final és cine espanyol, perquè sí, és cine espanyol, hi ha aquests tocs de comèdia, hi ha... Vull dir, cine espanyol, però no és el cine espanyol.
Bueno, però a veure, jo la començo o no cal?
No cal, te farà por, Ricard, que jo te conec ja els costos una miqueteta.
Però no, per això, vull dir que jo quan em fa mal algo vaig al metge, quan he de algo del cinema, la Laura li dic,
ja li dic
a la Laura, escolta, jo ho miro això o ja no, i ja està, ella ja em coneix, ja m'encerta. Vale.
Doncs bé, avui estrena com cada divendres de Star Trek Discovery,
i
de nou capítol també de The Mandalorian. No penso que The Mandalorian ja és l'últim de la temporada. Sí, no m'equivoco.
Per cert, vaig veure un documental tècnic d'un youtuber que parla de coses de cinema des de la vessant tècnica i va explicar que com s'està rodant Mandalorian que revolucionarà la manera com se roda el cinema. Ja te l'enviaré.
Bueno, això és com les corrents artístiques o les de moda, no? Que cada 20 anys com a que tornen i se renoven, no? Aplicant coses noves.
Bueno, sí, però parlava sobretot d'una cosa tècnica, d'un tema
de
tècnic.
De fons pictòrics i tot això,
sí,
no?
Sí.
L'art dintre de les escenes, no?
Sí, en lloc de fer anar el croma verd, fan anar unes pantalles, però que a temps real,
Si
gira la càmera, també gira el fons, i amb la qual tu no ho notes. Bueno, la veritat és que jo vaig veure els resultats i són molt bons,
sí. No, i al final és senzill, és projectar sobre una pantalla
correcte,
amb volum
sí.
un paisatge que estigui o bé dibuixat, o bé fotografiat, o bé fet de forma digital, no? Però és una projecció sobre un fons, en lloc d'utilitzar el fons croma, el que li dona una mica més de profunditat a la textura de...
Sí.
Que són coses que no l'espectador no s'hi pare a fixar.
A veure, no t'hi pares a fixar, però... Sí, no t'hi pares, evidentment, perquè no ho saps, però quan ho veus dius, que guapa, que és la fotografia d'aquesta sèrie, no? Doncs és això.
Sí. Sí.
Vale, Mandalorian.
Després, què més?
Ah,
sí, ja queden... Jo estic tachant el calendari, els dies que queden, perquè s'estrena The Expanse. Amazon. Sí, estic molt enganxada. I què més? Doncs mira, aquest cap de setmana he vist Mulan.
Ah, és veritat, que ara els abonats del Disney Plus... ara ja està inclòs el preu, ja no hem de pagar els 22 euros per veure-ho. I què tal? La d'animació l'havies vist,
Claro, sí, a mi Disney m'encanta.
I aquesta què tal?
Doncs molt bé, la veritat és que m'ha agradat molt. A veure, no té res a veure amb la pel·lícula de dibuixos. A veure, no, està més basada en la llegenda xina de Mulan.
O sigui, no és la mateixa pel·li però amb persones.
No, No del tot. Val. No, és una mica com la de Malèfica, que tampoc no sí, és sí, el mateix sí. que, saps, una mica d'argument, doncs pues va una mica en aquesta línia. I la veritat és una pel·li bèl·lica, xina, m'encanta, o sigui, totes les coreografies de lluita, ja ho saps, a mi aquestes coses de gent volant amb espals i coses així, me flipen. I em va agradar molt, sí, la veritat. A part, el dolent és el protagonista de la pel·lícula aquella Rapa Nui, no sé si us en recordeu, que hi havia sí. a la Isla de Pasqua, hi havia dos sí. fills i una nora i no sé què, pues i el trobo guapíssim. O sigui, hi ha gent que envelleix bé. En canvi, Jet Li, que també surt a la pel·lícula, fa d'emperador, el va veure superenvellit. No sé. Ah, això de, els asiàtics són com amb joves més... O sigui, tenen el rasgo, semblen més joves durant més temps, després envelleixen com de cop, saps?
Ja. No,
no sé, tinc jo aquesta sensació. No? Que d'un dia per l'altre, pues, com que,
bueno, pues,
que envelleixen.
Els abonats de Disney Plus, que ja heu rebut un mail de Disney on us deien, diu, ara sí, ara ja us deixem veure la peli gratuïtament, però bueno, si no ho sabíeu, doncs ja la podeu veure.
Bueno, ja me pots ficar la música 2, Ricard.
O sigui, ara ja anem a la música 2, que és aquesta, a veure. Ah, bueno, que el tema és nadalenc avui, és veritat. Però això com a mínim és el Padrino, no?
Sempre t'enganyo, amb les músiques.
Sí, clar, bueno, és que jo tampoc no... Però... és un Padrino de Nadal de por.
M'agrada com penses. És la banda sonora de la pel·lícula de l'any 1990, Eduardo Manos Tijeras, que és Tim Burton, amb banda sonora de Danny Elfman, que sempre és com un conjunt, no? Quasi sempre van junts. Mm-hmm. El compositor de la banda sonora amb el director. És una pel·li que em serveix per explicar la diferència entre pel·lis nadalenques en si i pel·lis ambientades al Nadal, ¿vale? Perquè jo vull fer sobre pel·lis ambientades al Nadal el programa avui, no sobre pel·lis nadalenques, perquè sobre pel·lis nadalenques pues, ni tenim moltes, no?
Sí.
I a banda dels especials que es fan de los Muppets salvan la Navidad, no sé què, en Navidad, ¿sabes? Que es fan, quan se fan sèries o pel·lícules així, pues, en Navidad. Que en aquest sentit, jo, per exemple, us recomanaria d'aquestes sèries el capítol de Nadal de Black Mirror, que és com una pel·lícula, dura una hora sí. i mitja, em penso, una cosa així, una hora i quart, i està ambientat al Nadal, però va sobre les temàtiques de Black Mirror, no? Llavors, me serveix això per explicar pel·lícules. Nadalenques serien, doncs pues, jo què sé, Un padre en apuros, aquella del Schwarzenegger que buscava un nino...
Sí.
No sé, pel·lícules que estan basades en el conte de Nadal de Charles Dickens, aquell que hi ha el senyor Scrooge, que és dolent, que se li apareix el fantasma...
Home, saps quina... Jo he vist més d'una vegada, i de dos, i de tres, els fantasmes ataquen el jefe. Amb el Bill Murray.
Ah, pues, Bill Murray, correcte. Pues una versió moderna del clàssic del cuento de Navidad.
Sí.
Exacte. Però sí, a part hi ha moltes versions del de cuento de Navidad. Després una altra pel·lícula que seria en si nadalenca, per exemple, podria ser Love Actually, per exemple, no? Que és una pel·lícula que està... Bueno, sí, està ambientada al Nadal i són diverses històries, però jo diria que és una pel·li nadalenca, fa Nadal. I la gent amb aquestes dates ja veuen Love Actually. Vale? Llavors, pues, hi ha pel·lícules que passen al Nadal però que van sobre una altra temàtica.
Mm.
Vale? Llavors, per exemple, pel·lícules així tenim pues, Eduardo Manos Tijeras, com us deia, o El apartamento, de l'any 1960, que sona la pel·lícula,
no.
amb Tati Amon,
no.
i Shirley MacLaine, que treballen en una oficina, i ella està sol, un dia 25 de Nadal, bueno, el cine clàssic inopinable aquest. Si no l'has vist,
la busco.
Perquè és una comèdia, de més, t'encantarà.
Ah, El apartamento.
El apartamento.
Vale.
Clar, busca-la, aquesta te la deixo googlejar, i així
vale.
veus que n'ha de dir, que jo crec que segur que l'has vist.
Mm.
Pel·lícules ambientades al Nadal, doncs tenim també el Gremlins, que ja ho saps, que és la meva pel·lícula del Nadal preferida, que després t'he guardat la banda sonora.
Però a veure, un moment, perquè sobre aquesta pregunta tinc una consulta, és veritat, jo només l'he vist una vegada i fa molts, molts anys, i ara no recordo exactament, però l'altre dia veia per internet un listado de pel·lícules per a Navidad, això els Gremlins, i dic, però i per què em fiquen els Gremlins? A la pel·lícula està ambientada al Nadal o no?
I tant.
Ah,
i té molt a veure amb el Nadal. O
sigui, vale.
Els Gremlins, li diu Gremlins als ninotets aquests perquè el veí del protagonista diu que els productes que arriben des d'Europa, els cotxes, tal, tenen dintre uns animalets que es diuen Gremlins.
Ah.
saps? I són... I el veí diu, vigileu els regals de Nadal, que compreu fora... Bueno, no sé, un tipus de propaganda americana de l'any 84 que no s'entén gaire, però bueno. I clar, ell porta un rellotge i li diu, clar, un reloj de maquinària europea lleva Gremlins dentro, no? Llavors tot passa al Nadal a la pel·lícula de Gremlins. De fet, la noia, la que fa de nòvia del protagonista, explica com mor el seu pare caient per la ximeneia quan intenta fer de Pare Noel.
Hòstia, no sí. Recordo res de la pel·li. Només recordo que li va dir, sobretot no els mullis. I els va mullar. O sigui, és que era molt fàcil de fer-ho bé, però bueno, és igual.
No, perquè hi havia l'altra norma de no donar... No
i que no mengin, ni que no mengin.
Després de medianoche, sí. Però llavors sempre és després de medianoche, perquè sempre és la medianoche del dia anterior, no? Llavors, en quina hora puc començar a donar de menjar el Gremlins? aquesta la moguda, no?
Vale. Els Gremlins, sí. Vale, jo no me la posaré per Nadal, ja t'ho dic ara, però bueno.
Després, mira, una pel·lícula que a mi... A veure, jo sempre m'emociono molt amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula d'una hora i 20 de durada que es diu Dublineses, los muertos. Està basada en una novel·la de James Joyce. I la pel·lícula és de l'any 1987, l'any que jo vaig néixer, i és de John Huston, és la seva última pel·lícula, protagonitzada per Angelica Huston. Té un monòleg final, que el que fa de marit d'Angelica Huston, que ara no me ve el nom, que és espectacular. I també està ambientada al Nadal, perquè clar, tu penses, Nadal, què penses? Al Nadal què passa? Normalment, aquest any no passarà, però normalment ja les passa aquests de Nadal, no?
Sí.
Llavors, aquí les interaccions socials pues, són importants, saps? Llavors, crees un argument d'una situació donada en un context de l'any concret. Llavors és fàcil, tens l'argument. I aquesta part pues, venia de la novel·la de James Joyce. Què més tenim? Vinga, aquesta t'agradarà. Què va passar el 1988? Doncs que van estrenar Die Hard. La jungla de cristal, una altra pel·lícula que està ambientada al Nadal.
És veritat, és veritat. Aquesta, no? És veritat.
Ah, al final te sorprendrà, o no.
No, és veritat, és veritat.
Vinga, segur. Ara revisa el teu imaginari. Pensa, Tim Burton, música, Danny Elfman, no sé què. A l'any 92 s'estrenava Batman Returns, la de la Catwoman i el pingüino, sí. Que també està ambientada al Nadal.
Bé, no l'he vist, però sé quina és.
Home, doncs recara, això no
és no, 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 jo em vaig quedar el Batman del 89 i ja està. No.
Oh, bueno, doncs pues això, te porto inclús pel·lis de terror... ambientades del Nadal, eh?
Bueno.
I aquí, prepara-te.
Bueno, nosaltres ho diem. Escolta, la gent té molts gustos. Cadascú tria la que vulgui. Jo no, però cadascú que tria la que vulgui.
Doncs bé, a veure, fica'm ara la música 3, que necessito una mica de ritme. Va. Que me queden algunes.
A veure cap on anem, ara. Això em sona a música del Lago Azul.
No, l'he dit abans, Ricard, no m'escoltes,
eh? Ah, me l'has dit abans? Sí. És veritat que me l'has dit abans, i què m'has dit abans? És veritat. La dels Gremlins, no?
Claro.
No. Ah, això, sí, aquesta sí, són els Gremlins?
Clar, jo t'entenc, Ricard, jo és que parlo tant que a vegades com m'has dit...
No, que sí, que ho has dit, però és que no em sona gens dels Gremlins, això. A veure.
Ah, l'has de retirar.
Però això què és, quan surten les lletres, ja?
Sí. Quasi. No, és quan s'acaba la història i, bueno, pues és com l'acomiadament. L'acomiadament entre Gizmo i el protagonista.
Uh-huh.
No? Vinga, més pel·lícules.
A veure.
Sí, Bang Bang, amb Robert Downey Jr. l'any 2005, també ambientada al Nadal.
Sí.
Pesadilla antes de Navidad, que no sé si és una pel·li nadalenca o... No, jo diria que no és una pel·li nadalenca, que és una pel·li ambientada al Nadal. Què més tenim? Pel·lícules Made in Spain, de l'any 61, Plàcido. Si no l'heu vist, és un clàssic del cine espanyol i ja us podeu ficar a buscar-la, Filmin, el que està. Plàcido, també, ambientada al Nadal. O El dia de la bèstia, de l'any 95, que abans parlàvem d'Àlex de la Iglesia, pues, pam, El dia de la bèstia també està ambientada al Nadal, no? Que és allò que el van a buscar com el naixement de l'anticrist i tal. Pel·lis de terror. Vinga, pel·lis de terror de Nadal. Tenim, de l'any 74, un clàssic del cinema slasher de Bob Clark, que es diu Black Christmas. Tenim també Noche de Paz, Noche de Muerte, de l'any 84. O, per exemple, una que m'agrada molt a mi, que va ser Rare Exports, ¿vale? Que és de l'any 2010, de Sitges, que inclús... No fa 10 anys que faig el programa, no? Però
no.
Jo crec que us n'he parlat alguna vegada d'aquesta pel·lícula. És com una... O sigui, va de que els Pares Noel són com uns animals salvatges que habiten al Pol Nord. Ah. Llavors els van a caçar i els han d'adiestrar pues, per fer de Pares Noel.
Bueno.
A veure, és una distopia així una mica rara, no? Perquè són com animals salvatges i els han d'educar perquè siguin allí sentadets i que els nens se'ls sentin a sobre i, saps, una mica... és una mica rara. Després, què més tenim? Us he portat també alguna d'animació, però d'animació anime, del Japó. Tokyo Godfathers, l'any 2003. Va sobre tres vagabundos que es troben a un nadó i intenten retornar-lo a la seva mare. És una pel·lícula molt bonica, també ambientada al Nadal, però no va sobre el Nadal. Llavors, de pel·lis que estan ambientades al Nadal i va sobre el Nadal, pues podem anar des del clàssic d'Ernst Lubitsch del 1940, El bazar de les sorpreses, a Qué bello es vivir, del 1946, o De ilusión también se vive, amb la Maureen O'Hara, que es va fer després un remake als anys, jo crec que en els anys 90, amb Mara Wilson, que era la nena que feia de Matilda, a veure si es vela així una mica la cara de la noia, pues que era sobre una nena que creia en el Pare Noel i al final pues feia creure tot el seu entorn, doncs, que això, que el Pare Noel existia. Ho tenim també Solo en casa, que també fa molt Nadal. Entre pillos anda el juego, la embutada també.
Sí.
I bé, no sé si se te n'ocorreix alguna més que no sigui, doncs, el Grinch, Elf, aquestes que són purament nadalenques, inclús Family Man, te diria, amb Nicolas Cage. És molt nadalenca. No sé, Ben-Hur també és una pel·li nadalenca, podríem dir-ho, no?
Ben-Hur és una pel·li de Nadal?
No sé, fa Nadal.
A veure, això es fica per Setmana Santa, no?
No, Ben-Hur se fica per Nadal.
Jo crec que sí.
No sé, què més pel·lícules tenim?
No sé, ni Déu Munt, ara mateix estic en blanc, però... No ho sé, però és que n'has dit un munt, eh? Això és perquè, mira, els que estigueu a casa us pugueu asseure i vinga a veure pel·lis de Nadal, o que estan ambientades a Nadal o que van de Nadal, que és que no sempre ve junt, això, eh? És així.
Jo, intento fugir una mica de les pel·lícules purament de Nadal, saps? Yeah. Que siguin, pues, allò d'una noia que treballa d'elfo de Santa Claus i tal. A més, me fan una mica de mandra. Són pel·li de tarda de Antena 3.
Bueno, sí, però d'aquestes n'hi ha moltes, no? Les Navidades, Maldites Navidades, Maldites Navidades 2, Maldites Navidades 3, una altra que també no sé què de les Navidades, Les pròximes Navidades, Les pròximes Navidades 2, Les pròximes Navidades 3, n'hi ha un munt d'aquestes.
Polar Express, no sé si te'n recordes d'aquella pel·lícula amb que està doblada per Tom Hanks, pues veus, o Arthur Christmas, no? Les Navidades d'Arthur, que també és una pel·lícula, o Santa Claus o coses així.
Però aquella m'agrada a mi.
Quina?
La que ha de repartir els regals, i és el fill, no?
Sí, l'Arthur Christmas.
Aquesta,
sí.
Bueno, aquesta, no, sí, aquesta està bé, mira.
La Navidad de Charlie Brown, també.
També.
Sí, hi ha coses, o sigui, hi ha pel·lícules, ja. Però jo m'agrada una mica, pues, això, que estiguin ambientades, però que no vagin sobre el tema, saps?
Sí, sí,
en concret.
Sí, sí.
Bueno. Llavors, pues, bueno. Pues això,
doncs
la setmana que ve, que
aquí...
faré una mica un recull de lo millor de l'any.
A veure, la setmana... Sí, espera, que miro el calendari. La setmana vinent és el teu darrer programa de l'any 2020.
Sí, correcte.
Ho dic perquè semblava que no havia d'arribar, però sí que arriba, perquè clar, l'altre és Nadal, o sigui que no... I l'altre és dia 1.
Sí.
O sigui que ja no...
I sí, us volia dir també que no se m'oblidi que aquest cap de setmana encara teniu Visual Art, encara podeu gaudir del Festival de Cinema que tenim a Lleida.
És veritat.
Que quasi se m'oblidi.
Doncs...
Vale, suposo que ja entrarà cartellera i tal, però ja us actualitzaré la setmana que ve i us aniré dient pues, lo que s'estrenarà al Nadal. També.
Bueno,
pues, comprimido.
Sí, vale, t'ho dic perquè hauràs de fer molta feina, que és el darrer programa de l'any, suposo que voldràs fer aquí alguna recopilació, i el temps és el temps.
Sí, jo portaria globus allí a l'emissora, com així alguna vegada.
Dono fe que ho ha fet. I això ja ho trobo a faltar, també.
Ah, clar.
Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
JC Lleida. Rellotges, joies i complements d'home a dona i pels joves i petits de casa. Tenim de tot per tu. Brillants dissenys JC Lleida personalitzats. Vine, fes-te un regal. JC. Atenció professional col·legiada. Gràcies per la confiança. JC Lleida. El gran passeig de Ronda 161. JC Lleida.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Ara els dissabtes tenen cor. Demana al teu quiosc El Periòdico i la revista Lectures per només 2,50 €. Tindràs la informació general més completa i la crònica rosa més actual. No t'oblidis, cada dissabte El Periòdico i Lectures al millor preu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos. Porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, camí cap a les 2 de la tarda de divendres, eh? Ja saps, 11 de desembre avui, comencem l'Espai Groc i ho fem amb una connexió cap a un dels despatxos més sol·licitats o més volguts o més envejats de la ciutat de Lleida. A la Biblioteca Pública tenim a la Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia, Antònia. I avui també està amb nosaltres a través de línia telefònica el Pau Sant Martín, que és tècnic de l'Orfeó Lleidatà. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, per cert, Pau, vosaltres teniu una proposta per aquest cap de setmana que, concretament pel diumenge, a les 12, a l'Auditori Municipal Enric Granados, que porta per títol Chicks and Roll Queen. Que pel títol ja entenc que va de música de Queen i que és per la canalla.
Correctament, ho has dit perfecte. Sí, bueno, és un espectacle familiar, ja enfocat a tota la família perquè hi puguin anar amb els nens, i és un repàs a la discografia d'una de les bandes més mítiques de la història, no? Com són els Queen.
Clar. Com ho teniu, és a dir, què es trobarà la gent? És un concert, és una història? Què trobarà la gent a l'escenari de l'Auditori?
Bueno, el del Chicks and Roll és realment una banda tribut. Que adapten les seves presentacions al format familiar. O sigui, no seria un concert, diguem, malut de Queen, no? Perquè potser seria, bueno, més enfocat a l'apartat de la gent més adulta. Però, bueno, el que volen és permetre conèixer els petits de la casa, pues això, la història dels Queen, trossets de les seves cançons i una aposta així, pues, innovadora i molt atractiva.
Clar. Això, a partir de quina edat ho aconselleu?
L'edat recomanada és a partir dels 3 anys.
A partir dels 3 anys. Home, és una bona edat ja, per gaudir de la música.
Sí, sí. Jo, com a professor també de música, molts pares, vull dir, són fans de Queen, i els seus nens, els seus petits, doncs, pues, mira, també ho són, no? I que per aquesta fusió entre pares i fills, doncs, pues, crec que és fantàstic.
Home, és veritat que tampoc, ara t'ho dic com a pare també, eh? No pots evitar que escoltin la música que sona avui en dia, que afortunadament és molta, perquè avui amb internet tens accés a tanta música. Abans t'he vist de conformar amb el que et posaven a la ràdio i a les 3 o 4 ràdios musicals que hi havia, que no n'hi havia tant. Ara tenim tantes ràdios musicals i després internet que et permet accedir a tanta música que és normal que escoltin la música del seu temps. Però també et diré que jo els intento influir amb la que a mi m'agrada, amb la que jo escolto. Jo la poso a casa, si els agrada bé, i si no, doncs què hi farem? Però vull dir que entenc que a les parelles que siguin doncs, fans de Queen, després els nens, almenys que coneguin la música de Queen. Vull dir que és una bona manera aquest diumenge, a les 12 del migdia, que us acosteu a l'Auditori Municipal Enric Granados. Això és a les 12. Les entrades les podeu comprar a través de la temporadalleida.cat. Bueno, que de fet s'ha de fer així, s'ha de comprar online i ja, ja està tot limitat l'aforament a les normes d'avui en dia, vull dir que mascareta, hi haurà el gel allí perquè la gent es desinfecti les mans i tot això, i després a gaudir de l'espectacle. Quina durada aproximada té l'espectacle?
Sobre l'hora, una cosa així.
Ah,
sí, normalment és la... Sí, perquè bueno, sí que és música, però també hi ha veu, no? Conducció i animació. I jo crec que sí, una horeta, de 12 a 1.
A tu t'agrada Queen?
Sí que m'agrada Queen, m'agraden certs temes, tot i que no em considero hiperfan, però bueno, no, sempre m'agrada ballar el Don't Stop Me Now, per exemple, o sigui que... Bueno, això és innegable.
Ho dic perquè hi haurà títols que segur que no faltaran al repertori, el We Will Rock You, el Show Must Go On, Bohemian Rhapsody, tots aquests segur que no, el que em deies tu, doncs Stop Me Now. Vaja, vull dir que aquests els escoltareu segur, eh?
Seguríssim. I està bé com enfoquen des de la part així més creativa i més diguem, dirigida als petits, no? Perquè puguin realment descobrir la banda des d'una altra perspectiva, no? Que no sigui el concert pur i dur, sinó a través d'animació i bueno. Jo crec que és una proposta molt interessant i esperem que us agradi a tots.
Doncs a la temporadalleida.cat busqueu l'activitat del diumenge, d'aquest diumenge, d'aquest diumenge dia 13, a les 12 del migdia. És una d'aquelles altres oportunitats per entrar, si no ho heu fet mai, i de portar els petits de la casa, si no ho heu fet mai, a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados. Reitero, com sempre, que prenen totes les mesures de seguretat d'ara, de la pandèmia, per tant, no és un problema, no és una activitat de risc, evidentment hem de portar la mascareta, evidentment hem de tenir sentit comú. Si hi ha aglomeració de gent a l'entrada, doncs ens separem i entrem per torns, tranquils, les entrades van numerades, i després a gaudir de la música. I podeu anar amb canalla a partir dels 3 anys, com ens deia el Pau, dura una hora, per tant, és ideal, eh? Vull dir, els nens no, en una hora no s'arriben a cansar, i a més, des damunt de l'escenari us imprimiran tanta energia que segur que en demanareu una altra a l'acabar, eh? Vull dir que això ja ho tinc claríssim.
Exactament.
Sí, Chicks, sí. Chicks and Roll Queen. Chicks and Roll Banda, sí. Això aquest diumenge. Molt bé, doncs hem parlat amb el Pau Sant Martín, que ens ha acompanyat des de l'Orfeó Lleidatà. Pau, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres
moltes
avui.
Gràcies.
Que vagi bé diumenge.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, ja que estem al mes de desembre, jo puc triar la música que vulgui, però, dic, escolta, tinc aquí, m'he fet una carpeteta amb 7 o 8 temes de Nadal, anem a posar-hi temes de Nadal. Bueno, en anglès, en castellà, en català, ja anirem fent d'altres històries, però és que això si no ho posem al desembre, com a que... És com si et posen, que és molt bo, els torrons, però si te'ls posen a l'abril... Dius, bueno, sí, són molt bons, però com a que no? Pues, les músiques de Nadal igualment. S'incorpora també ara la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Perdoneu el retard, però estàvem gestionant doncs, unes qüestions de programació d'aquest fòrum.
Escolta, perfecte. La qüestió és que pugueu estar aquí. Marxem cap a la Biblioteca Pública. Antònia Capdevila, no hem canviat de fase, de represa. Per tant, a la biblioteca esteu... esteu com estàveu, que ja ho vam explicar com estàveu. Tens el micròfon tancat, Antònia.
Disculpa.
Sí.
Doncs sí, tens raó. Esperàvem que aquesta setmana hagués un canvi de fase, que a part de donar els serveis al 50%, poguéssim acollir activitats en públic, però bé, la resolució que va sortir el cap de setmana va ser que fins al 20 de desembre continuem sense poder fer activitats en públic a la biblioteca.
Bueno.
Però com que les teníem programades, les estem fent i bé, estem força contents de com estan en tot. Ahir la tarda vam tenir la trobada amb l'escriptora Cara Santos, que era una trobada que teníem per a joves de novel·la juvenil. Va ser una pena perquè sabem que hi havia molts joves que aquest any estan llegint el llibre als instituts, que els, quan els vam dir que venia la Cara Santos, volien venir a la biblioteca. Clar. No van poder venir, però ens van fer arribar les seves preguntes.
Clar.
I la veritat és que va ser molt interessant. El vídeo és un vídeo d'una hora de durada, però el tenim penjat al nostre canal YouTube i tothom que vulgui el pot veure. La veritat és que va ser molt interessant. La Cara Santos ens va explicar moltes coses de la literatura juvenil, del coneixement que ella té del món dels joves, explicant una mica el contingut de per què una sèrie de temàtiques que fa de tipus realista, de sobre nanos delinqüents, bueno, llibres molt interessants per entendre l'adolescència, no només als joves, sinó als adults. Vull dir que us ho recomano perquè a més va ser una xerrada molt agradable, ella va estar molt oberta, li va agradar molt totes les preguntes que li van fer arribar als joves i va ser molt interessant. Tenim la sort de que la podrem tenir fins a finals de juny.
Clar, això anava a dir, o sigui, si no us vau poder connectar en directe, doncs almenys la podeu gaudir igualment amb diferit, per tant...
Exacte.
Bueno, és un afegit. Mira, és que sempre dic el mateix, anem a buscar-li la part positiva a la situació.
Exacte, sí.
I ens agradaria poder estar allí, però com que no es pot, anem a buscar-li la part positiva i aquesta és una bona part positiva.
Una mica el compromís que vam quedar és que si de cara a l'any que ve les coses són diferents i realment podem tornar a fer coses en públic i en públic amb públic sense límit com a tenim ara, intentarem que torni a venir a la biblioteca perquè ella es va quedar amb les ganes de parlar amb els joves i sabem que hi ha molts joves que es van quedar amb les ganes de poder parlar amb ella.
Ja m'ho suposo.
Per tant, és un compromís que tenim obert i a la mesura que puguem l'any que ve intentarem de complir-lo.
Molt bé. Antònia, tot el tema de préstec, recollida de llibres, tot això, sabeu que això sí que està vigent, que podeu seguir demanant tots els documents que necessiteu, que s'ha de seguir llegint, consumint cultura i que després, per retornar-ho, doncs es pot fer a la biblioteca.
A la bústia de retorn, sí. Només al retornar, que tothom recordi que tenim una quarantena de 48 hores i que a vegades la persona diu, ostres, havia tornat el llibre ahir i he consultat el meu Argus i encara em surt el llibre. Doncs que tothom estigui tranquil perquè hi ha aquesta quarantena de 48 hores i quan nosaltres fem el retorn sempre ho fem amb la data del dia que es va retornar.
Clar, per això...
No ha d'haver cap problema i la veritat és que de préstecs en tenim força, vull dir, la gent continua vinguent a buscar documents i de préstecs n'hi ha força. I ara com a serveis els que tenim és això, sobretot el préstec i la gent que ve a estudiar.
Molt bé.
Però et volia també dir, si em deixes,
sí,
Ricard, de recomanar que aquest dilluns que ve a les 6:30 de la tarda tindrem també en directe en streaming i després també quedarà guardat al canal de la biblioteca una nova sessió de la tertúlia literària dels 10D. En aquest cas tenim la poetessa, escriptora, dramaturga, activista cultural Meritxell Cucurella Jorba, que farà la sessió amb l'Anna Sáez, que és la periodista que normalment ens fa les sessions dels 10D, en els quals parlaran tant de l'obra de la Meritxell Cucurella com dels llibres que ella ens recomana. Una altra vegada hem estat molt de sort perquè, bueno, comentàvem amb l'Anna que per diferents circumstàncies els escriptors que convidem als 10D o uns dies abans, uns dies després guanyen un premi. O sigui que estem per posar-ho com un valor afegit, perquè bueno, ens va fer molta il·lusió perquè la Meritxell Cucurella Jorba ha guanyat el darrer premi Màrius Torres i bé, deixa de ser una anècdota, però que ens va fer molta gràcia perquè diferents persones d'aquest cicle s'ha donat aquesta circumstància.
Mira, escolta, ara la gent voldrà que els convideu. Escolta, sí, quasi és garantia segura això. Per cert, us recordo la plana web de la biblioteca, que sempre ho diem i després la gent, el buscador, si busqueu Biblioteca Pública Lleida, us sortirà, però si no és bibliotecalleida.gencat.cat, tot junt, bibliotecalleida.gencat.cat.
Però si posen a qualsevol cercador Biblioteca Pública de Lleida, els portarà directament sense cap problema.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I després, mira, seguint aquí, clar, nosaltres teníem la programació feta, el dimarts dia 15 a les 6 de la tarda teníem un espectacle de titelles que estava marcat dins de l'any Perucho. Aquest any era l'any Perucho, Lucho i nosaltres teníem previst una conferència per adults i una activitat, un espectacle per a nens i nenes. La conferència per adults l'hem deixat per l'any que ve, però l'espectacle per a nens i nenes el farem igual. Es tracta de l'espectacle Botànica Oculta, a càrrec de Xerits Animació, i és sobre un conte de Perucho.
Molt bé.
Val? En aquest cas tampoc no podrem tenir públic assistent, el gravarem amb streaming i el deixarem també penjat a la nostra pàgina web, doncs això, segurament fins passat els Nadals. Vull dir que tots els nens que no puguin venir, que ho puguin veure, i de cara a l'any que ve intentarem reprendre l'any Perucho, per a fer una mostra de fons, fer la conferència, bueno, que no passi desapercebut un escriptor tan important com ha estat aquest.
Estava pensant que aprofiteu, que falta dies perquè que arribi després les vacances, no, si queda una setmana d'escola només, la setmana que ve.
Només per acabar, que els nens i nenes que vulguin, que poden passar per la biblioteca a buscar la carta per escriure la carta als Reis.
Sí, sí, important.
Tenim, com cada any, el servei de biblioteca s'encarrega una carta amb un il·lustrador, i aquest any ja tenim les noves, i bueno, que poden passar per la biblioteca per escriure la carta als Reis.
Important, això, important.
Sí.
Molt bé, gràcies. Escolta, jo també l'escric cada any, la carta, Això va per grans i per petits. Jo escriure l'escric. Després el resultat és una altra història, però escriure igual no em porto bé, que també podria ser. Però jo escriure...
Però a part que ja saps que els Reis són màgics. Sí, fas la carta, tu fas els desigs i després passa el que passa. Ja ho sabem tots.
És que ara m'ha vingut a la ment una cosa que em vas explicar fa molts anys, però bueno, ja ho explicarem un altre dia. Maribel Tost, faràs la caixa del... Ai, la caixa, la carta dels Reis. Maribel, o
I
no?
I tant.
Ah, veus? També,
I tant,
també.
I tant que la carta dels Reis, com és costum per aquestes èpoques de l'any.
Sí.
I tant.
Molt bé. Maribel, escolta, explica'm, activitats... ens queden 4 minuts, només, però sí, activitats que feu al Caixa Fòrum.
Molt sintèticament, aquest cap de setmana doncs, tenim un ventall d'activitats pensades doncs, pel públic familiar. Demà doncs, a les 6 de la tarda tindrem el taller doncs, Planetes i Estrelles. Val a dir que les entrades d'aquest taller estan gairebé exaurides. És una activitat que nosaltres programem tots els dissabtes doncs, del mes de desembre, i és una activitat adreçada pels més petits, pels nens i nenes a partir de 5 anys, i té doncs, molt èxit. Però a mi sí que m'agradaria posar doncs, l'accent en una pel·lícula amb una pel·lícula per al públic familiar que projectarem aquest diumenge, concretament doncs, a les 12 del migdia, que porta per títol Pànico en la granja. I en realitat Pànico en la granja, una selecció dels millors curtmetratges, no? I aquí sí que tindrem l'oportunitat de descobrir en pantalla gran històries irreverents, trepidants, surrealistes i el més divertides possibles, no? És una pel·lícula adreçada doncs, pel públic familiar, concretament pels nens i nenes a partir doncs, de 6 anys, amb una durada de 50 minuts, i amb la peculiaritat que sempre comentem, no? Que és la marca de la casa de Caixa Fòrum, no? Que un educador presentarà doncs, aquesta pel·lícula a tot el públic assistent, em proporcionarà doncs, les claus bàsiques, les idees fonamentals per acabar doncs, de que el públic pugui interpretar-la i gaudir-la doncs, al 100%, i a l'acabar sí que hi haurà doncs, un petit col·loqui.
Molt bé.
I de cara al públic general, si em permets, el dijous, dia 17 de desembre, a Caixa Fòrum Lleida tindrem una convidada molt especial. Tindrem doncs, la directora de cinema, Alba Sotorra, i val a dir que és una oportunitat única d'escoltar doncs, en primera persona la trajectòria d'una directora que ha acceptat venir doncs, al Caixa Fòrum mentre a cavall entre Síria, Afganistan, amb la càmera doncs, en mà. No? Les pel·lícules de l'Alba Sotorra expliquen doncs, històries basades en personatges reals i sempre han estat basades en conflictes polítics, socials i humans d'actualitat. No? I en aquest sentit és una activitat que a mi sí que m'agradaria doncs, recomanar, que la tindrem aquí en persona i ens explicarà tota la seva trajectòria professional. No? El dijous, dia 17 de desembre, a les 19 hores, a les 7 de la tarda. I a Caixa Fòrum.
Molt bé. Mira, marxarem cap a les dues amb aquest tema que és la Nadala 2020 de l'Ajuntament de Lleida. És la Nadala que han presentat des de l'Ajuntament de Lleida per aquest Nadal del 2020. Han estat amb nosaltres avui l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, la Maribel Tost, directora del Caixa Fòrum de Lleida. Gràcies, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, bona.
Gràcies. Adéu.
filtrat ara avui aquí.
Serem Aurora, és el títol d'aquesta Nadala del 2020 que ens presenta l'Ajuntament de Lleida i participen les veus de Éfona, S de la Cinta, Eura, Gaia, Kelly, Andersei i Valdivia. Sí que és una representació de molts artistes de Lleida que sota doncs, una mateixa cançó han fet aquesta Nadala. Podeu trobar el canal de YouTube de l'Ajuntament de Lleida, busqueu Serem Aurora. I és aquesta Nadala de l'Ajuntament de Lleida. Amb aquesta Nadala marxem cap a les dues, no sense abans desitjar-te que tinguis un bon divendres i un bon cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. La setmana vinent, dilluns, hi tornem, a partir de les 12:20. Fins llavors, salut. Adeu.
Xarons i carrinclons, elevació.